Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
La Mediterrània s'està escalfant a un ritme més gran que la mitjana global. Al Mar Balear, l'escalfament de l'aigua superficial ha estat de 1,6 graus en les darreres 4 dècades, segons dades processades pel Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. I aquest estiu, concretament, ha estat un altre estiu de rècords històrics. Boies com la de la Dragonera ja registraven pics superiors als 30 graus en superfície des de finals de juny. De fet, hem encadenat una onada de calor marina contínua des del juny. I 33 graus marcava aquesta boia de la Dragonera el 5 d'agost. I estan parlant de la situació a la mà. Però ja sabeu que Terra, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha confirmat que ha estat l'agost més càlid registrat a l'arxipèlag des del 1961, amb una anomalia de més de 3 graus. Tot això, és clar, té conseqüències greus per la biodiversitat, entre la qual es troba, per descomptat, l'ésser humà. Què li passa a la Posidònia amb aquestes temperatures, als peixos, a les estrelles de mar, als bogamarins, a les aus, a les papalloles? Són preguntes que aquí mos feim i que mos anirem fent al llarg dels propers programes. Avui parlarem d'un dany col·lateral d'aquestes altes temperatures, de dues algues invasores que prosperen a les nostres aigües i que poden afectar, afecten, de fet, les praderies de Posidònia. Bon setembre a tots. Començam una nova temporada del Nautilus des d'Eivissa per a totes les illes. I tenim en Pablo Morganti, sala de màquines, i saludo ja en Dani Manau, que està aquí en jo al pont de comandament del nostre submarí de ciència. Com va, Dani? Ha anat bé, l'estiu?
Sí, molt bé. Amb eclipsi inclòs, que sembla ja que hagi passat molt de temps.
No, jo me'n recordo mitja vida, bé. Ja. Has treballat, però.
Sí, no he aturat.
Molt bé.
Pràcticament.
Idò, anem al sumari. Tenim taurons i algues invasores que frenen la recuperació de la Posidònia. Començaran pels taurons. Charmet i Save the Met acaben de presentar noves dades sobre la presència de l'asmobranquis a Cabrera i el banc Emil Bodó. Bé, el que deies per Mallorca, el fort del francès. A la muntanya submarina del fort del francès. La conclusió és que la seva presència, la presència de taurons i ratjades, és escassa, massa escassa perquè puguem dir que els nostres ecosistemes marins estan sans. Us donaran els detalls d'aquest estudi els portaveus de Charmet i Save the Met, Agustí Torres i Biel Morell.
I després l'investigadora de l'IMEDEA, Iris Hendrix, ens explicarà una investigació que determina com afecten a la praderia de Posidònia dos algues invasores que ja són molt comunes a les nostres aigües.
I acabarem traient el periscopi del Nautilus. De què parlarem avui?
Començarem parlant d'incendis cada cop més extrems, no només al nostre país, a tota Europa en general, i el que ens espera segons la gravetat de l'escalfament climàtic que puguem patir d'aquí a final de segle.
Bé, aquest és el sumari. M'ho anem a veure si trobam taurons.
El Nautilus. El programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
Els treballs que estan duent a terme Charmet i Save the Met a la recerca del rastre dels taurons i ratjats de les illes confirma que aquest grup de peixos tan important pels ecosistemes està en greu perill, que la mà no té els taurons que hauria de tenir. L'anàlisi de mostres biològiques recollides a Cabrera i a la muntanya submarina Emil Bodot indiquen que falten els grans taurons que haurien d'exercir el paper de grans depredadors a les nostres aigües. Us explicarem ara tots els detalls d'aquests estudis i ho farem amb el president de Charmet, Agustí Torres. Ben tornat, Agustí, un plaer tenir-te sempre, encara que portis males notícies.
Moltes gràcies per convidar-me, bon dia.
Bé, i tenim també el director científic de Seidamed, el biòleg expert en elasmobranquis, Biel Morell. Ben tornat, també.
També, moltes gràcies. Un bon dia a tothom.
Bé, per l'identificació de les espècies presents, heu treballat amb ADN ambiental, un mètode del que hem parlat molt a aquest programa, però que val la pena sempre recordar. Expliqueu-nos com heu treballat, les mostres que heu utilitzat i quins avantatges i inconvenients té aquest mètode.
Sí, per aquells que no hagin a lo millor escoltat altres programes, val la pena dir que recentment s'ha comprovat que totes les espècies marines van deixant rastres d'ADN. Van deixant rastres o bé de pell morta, d'escates, a través dels excrements o inclús de la mucosa que recobreix la pell. I analitzant l'aigua, pots detectar quin ADN trobes en aquella aigua, no? Llavors, treus unes mostres d'aigua, en el nostre cas, per assegurar al màxim l'efectivitat de les mostres, hem utilitzat un robot que ens permet treure mostres d'aigua i filtrar-les en el mateix lloc aquí on les traiem. Això és molt important perquè aquestes mostres d'aigua, l'ADN és bastant fràgil, té una durada i també té unes possibilitats de contaminació que fa que sigui molt fràgil i és molt important evitar aquesta degradació al màxim possible. Amb aquest robot hem tret mostres d'aigua i les hem filtrades in situ i immediatament els filtres que poden portar aquestes restes d'ADN són guardats dins un fixador d'ADN. Això assegura que entre el moment de treure-les i enviar-les al laboratori hi ha una degradació mínima, o millor dit, disminueixes en màxim les probabilitats de degradació, no? Llavors, traient aquestes mostres i analitzant aquests filtres, l'ADN que hi ha en aquests filtres, després compares l'ADN que trobes amb mostres de referència, seria com comparar còdics de barres, sí. Vas cercant un còdic de barres semblant en aquells que has trobat i pots veure quines espècies hi ha. Llavors, dins un litre d'ADN pots trobar centenars d'ADN, pots trobar ADN de centenars d'espècies diferents, no? Llavors, això actualment s'està implementant molt perquè s'ha demostrat que és un gran complement a altres mètodes d'observació, sobretot pel que en diem les espècies elusives, espècies que per un motiu o per un altre, o perquè en queden molt poques, o bé perquè han après que els humans som un perill per elles, ens eviten al màxim. Llavors, clar, amb altres mètodes d'observació igual no les detectem. No?
I amb espècies de fundària també, que aquestes tampoc els veig.
Correcte. Per arribar a llocs aquí on amb altres sistemes no podríem arribar, però també per a ser menys invasius. Clar. Perquè, per exemple, fins ara per arribar a espècies de fondària s'utilitzaven les mateixes tècniques de pesca, o bé amb xarxes d'arrossegament, o bé amb altres estris que treien mostres físiques d'aquell fons, i això era molt invasiu, tant per les espècies com per al fons. En canvi, l'ADN és una tècnica no invasiva.
Està clar, és un gran avanç per aquest motiu, no? Perquè és poc invasiu. Bé, anem als resultats. Crec que el més destacable és el que no heu trobat, no el que sí heu trobat. I no heu trobat grans taurons, veritat?
Sí, efectivament. Bé, de grans taurons únicament han detectat així diguem, d'espècies pelàgiques la tintorera, sí, que ha estat la més abundant a les mostres, i també en els grups, a l'estudi que havien fet amb càmeres en vesca. I llavors un centurió, el que diuen en castellà un tiburón zorro. És una espècie que sabíem que hi ha aquí a les Balears, però que no havien detectat amb altres mètodes. I llavors allà el que tu comentaves, el més cridant és l'absència de grans taurons. No s'han trobat, per exemple, espècies que sí estan, que tenen presència constatada al voltant de les Balears, com pugui ser el xarroig o el tauró blanc, el que diuen en castellà el caillon, un animal semblant a la mateixa família del blanc, les llonades o taurons martell. Això sabíem que són espècies molt poc abundants ja en el Mediterrani, estan totes avaluades com un perill crític per a la llista vermella de la UCN, però ni amb aquesta tècnica de l'ADN que serveix per detectar el que deia en Agustí, les espècies elusives molt poc abundants, ni així les hem pogut detectar. Això és una constatació de nou de que són espècies que estan en un perill d'extinció imminent.
Bé, i el centurió seria la troballa més inesperada?
Sí, bé, inesperada. Sí i no. Sí, sí, perquè no l'havíem... És una espècie poc abundant. Aquí a les Balears és molt difícil de detectar perquè no hi ha tècniques més enllà dels brufs que nosaltres hem estat empleant i on no havíem detectat cap. L'altra manera d'avaluar poblacions d'aquesta espècie d'esperàgits és mitjançant, analitzant estadístiques de pesca, de sí, palangrers de superfície, però aquí a les Balears no tenim flota de palangres de superfície, per tant, no tenim cap manera d'estimar la densitat d'aquests individus, més que acudint a les estadístiques oficials de pesca que estan en poder del Ministeri, que molt de pit són de difícil d'accés.
Bé, aquest estiu, al juny, en una campanya de retirada de xarxes fantasma, per cert, varen gravar un tauró blanc al canal de Sicília, que es considera una zona de reproducció d'aquesta espècie, confirmada, a més, per cert, també amb ADN ambiental. Jo crec que la notícia d'aquest albirament ha estat acollida amb alegria i curiositat, no només per la comunitat científica. La societat està superant la por a un mar amb taurons?
Jo crec que sí, que cada vegada les estem perdent més la por i, per sort, no, la feina d'entitats conservacionistes i d'altres entitats estan fent arribar el missatge i ja va calant a la societat, no? Llavors, les estem perdent la por i també ens anem conscienciant de la importància que aquestes espècies, hi siguin per la salut de tot l'ecosistema. Llavors, en comptes de veure negativament com es passava en el passat la presència d'aquests animals, ens ha d'alegrar perquè són símptomes del bon estat de la mà, no? Llavors, cada albirament com aquest que hi pugui haver és una notícia de que encara hi són i de que estem parlant de que, si n'hi ha, encara se poden recuperar. No estem parlant de que per recuperar-los s'hagin de reintroduir. Clar. Llavors, han de fer feina per protegir els pots que queden i per intentar que, per seus propis medis, se vagin recuperant.
Clar, mos diu que hi ha esperança. Han de tenir en compte que moltes d'aquestes espècies de què parlam són pelàgiques i no són sedentàries, així que han de pensar que els vostres resultats, en realitat mos parlen d'una situació preocupant a tota la Mediterrània, no, Biel?
Sí, efectivament. Els taurons, aquests grans taurons de mà oberta, pelàgics, no, tenen un rang de moviments molt, molt ample. No podem xerrar de població, en aquest cas, d'una població balear de tintoreres o de llunades o de centurions. Són animals que el rang de moviment dels quals té un abast supranacional. Per això és perquè s'han desenvolupat eines o instruments de gestió de caire supranacional, o sigui, de distint país, de l'àmbit mediterrani.
Clar, per exemple, això és important.
Mitjançant la Comissió General de Pesca del Mediterrani o a través del Conveni de Barcelona, etcètera, etcètera. El que passa és que hi ha certes mesures que poden funcionar, però n'hi ha d'altres que o no s'acompleixen a certes zones, com pugui ser el nord d'Àfrica, on sabem que hi ha una mortalitat bastant elevada per pesca d'aquest tipus d'animals, vull dir que no se respecten les normes de protecció, o fins i tot casos en què aquests animals que estan protegits s'haurien d'alliberar i malgrat els alliberis han sofert un estrès de la captura que en pocs dies arriben a morir. Malament els alliberem vius, moren. Normalment no ho vegem. Yeah. Aleshores, la situació és més complexa del que apareix, però així i tot no hem de tirar la tovallola. Xerraven, per exemple, del tauró blanc, que és un animal que la població del qual ha minvat moltíssim aquí en el Mediterrani, està en perill crític, però a altres zones del món on s'han protegit s'ha vist que hi ha hagut un increment de la població, una recuperació amb un temps més curt del que podíem esperar. Aleshores, les esperances que tenim hi són. No és que han tirat la tovallola, com deia.
Perfecte. Bé, anem a alguns detalls. On s'han trobat rastres d'espècies més vulnerables i de quines? Lloc concret.
Sí, bé, com deia en Biel, una de les espècies més vulnerables que s'ha trobat és el centurió, i en aquest cas s'ha trobat a la muntanya submarina, a el que se coneix aquí a Mallorca com el Fort del Francès, el banc de Mil Bodó, I això fa pensar també que és molt important la protecció d'aquest tipus de zona, com són les muntanyes submarines, degut a l'efecte, diríem, de reserva que fan ja per si mateixos, no? De concentració de vida, no? Llavors, també una altra espècie que hem trobat ha estat el marrajo, el sal roig, i en aquest cas molt a prop de la costa de Cabrera. Vull dir que són espècies, com deia abans en Biel, són pelàgiques, se mouen molt, i quasi el punt de trobada és quasi anecdòtic, també, no? Perquè igual que s'ha trobat allà a prop de la costa de Cabrera, aquest animal se podria haver trobat també a prop de la costa de Mallorca, segurament, perquè se mouen bastant, no?
I heu trobat també boca dolça, clar.
Sí, el boca dolça l'hem trobat amb les dues metodologies i sobretot amb la... Perquè l'ADN no te dona una idea de la quantitat d'animals que pots trobar d'aquella espècie. Llavors, a no ser que, com hem fet amb aquest estudi, que hem fet mostratge periòdic per veure si hi havia una certa estacionalitat, sí que el fet de que te trobis aquella espècie amb moltes de les mostres sí que te fa veure que se manté al llarg de tot l'any o a diferents èpoques i que és en diferents ocasions. En canvi, si només el trobes en un dels mostratges, t'indica què és, però no amb quina quantitat. En canvi, amb els brufs sí que mos dona una idea de la quantitat, perquè podem veure perfectament si es tracta de diferents individus que passen per davant de la càmera. I en aquest cas, en el cas del boca dolça, sí que ens ha sorprès veure la quantitat que ràpidament vàrem detectar en els fordes francès, no? Una gran notícia, una notícia de que aquesta espècie se troba en un bon estat.
Ahà, fantàstic. Comentava el boca dolça en concret, perquè bé, tu i jo, Biel, ja hem parlat alguna vegada de la problemàtica del boca dolça, no? Aquest any també hem trobat alguns exemplars morts per la pesca, pels pescadors.
Sí, bé, en aquest cas, tornant a la que deia en Agustí, en les fordes franceses, en el banc Camil Bodot, la pesca d'arrossegament està prohibida. Uh-huh. Per tant, allà el fet que han trobat una abundància més alta de l'esperat d'aquesta espècie, probablement estigui relacionada amb la protecció que té aquest indret. Llavors, l'abundància que hi pugui haver al voltant de les Balears a altres llocs no protegits d'aquesta espècie, del boca dolça, no la sabem. Però sí que és una espècie que està exposada sobretot a la pesca de bou. I, malauradament, hi ha episodis com els que tu comentaves de que se li dona mort un picabord i se'l tira. Vull dir, no, ni s'aprofita l'animal, justament per... O sigui, el maten per qüestions, diguem, de logística, que evitar perills. Seria totalment evitable, com hi ha experiències d'això a altres zones del litoral mediterrani espanyol.
Si me permet, sí, m'agradaria afegir en això que per a ser positius i ser un poc optimistes, no? Jo crec que és molt positiu, és molt positiva la iniciativa de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i Medi Natural de posar en marxa el Pla de Protecció de les Mobranquis.
Sí.
I està relacionat amb això perquè una de les primeres o un dels primers resultats que sortiran d'aquest pla precisament és l'intent de trobar mecanismes per evitar que aquests animals s'apugin a les barques d'arrossegament. I ja els pescadors mateixos han proposat filtres per evitar per possibilitar que aquests animals se puguin alliberar abans de pujar-los dins la barca, no? I això jo crec que és una gran notícia, veure que el sector pesquer també està disposat a treballar per a ser cada vegada més selectius.
Home, és molt important, està clar. Bé, i amb aquests resultats, i aquesta pregunta voldria que me la contestéssiu els dos, amb aquests resultats, amb aquesta conclusió de la baixa diversitat i abundància de les mobranquis, quines mesures s'haurien de prendre?
Bé, mesures, ja se n'han preses algunes dins el context del pla de conservació de les mobranquis en el que feia referència en Agustí. És, per exemple, ja s'hi marca dins això l'acció Estellaris, que era la d'intentar repoblar o reforçar la població de gatbaires a les Balears mitjançant la cria en captivitat. Aquesta acció ha acabat amb èxit, s'han alliberat uns 400 individus, ara veurem si se reflecteix en índexs de captura o de registre d'aquestes espècies. Samosola és una altra espècie sobre la qual s'està fent feina. Se va posar en marxa una talla mínima de captura d'aquesta espècie a Balears i ara s'està estudiant l'índex de supervivència dels exemplars joves que estiguin per davall d'aquesta talla mínima una vegada que siguin alliberats per la flota pesquera, per veure l'eficàcia d'aquesta mesura. N'hi haurà d'altres que s'estan avaluant i s'està fent feina amb elles en el si d'aquest grup de treball. Per exemple, se podrien establir mesures o talles mínimes per a moltes altres espècies. Yeah. Seria així com estan establertes per molts altres peixos, ni aquí a les Balears ni a la resta d'Espanya s'han fixat talles mínimes de captura per gelesmobranquis, per taurons i ratjades. I és una mesura que estaria molt bé posar en marxa per espècies, primerament, les que estiguin en mala situació de conservació.
Ja. I alguna mesura general per tots els grups de gelesmobranquis hi podria haver? A part de de parar, frenar el canvi climàtic i aquestes coses que suposo que també és tot important, i la contaminació i la sobrepesca, en fi.
Sí, mira, jo crec que un dels problemes més greus a l'hora d'implementar mesures de protecció és el gran desconeixement que tenim d'aquestes espècies. Yeah. Hi ha molts de factors essencials en els seus cicles vitals que se desconeixen. I, per exemple, no? Una de les àrees que volen fer feina, o que estem fent feina, millor dit, és per intentar identificar possibles zones o èpoques de reproducció, perquè són moments molt vulnerables i que, si s'aconsegueixen identificar, després se poden aplicar mesures de... se poden aplicar vedes temporals o geogràfiques per evitar que en aquells moments tan crítics siguin capturats, no? És un exemple. Altres exemples. Hem parlat de que les xerxes puguin ser més selectives, però això s'ha d'aplicar a totes les arts de pesca. Un dels principals problemes que tenim és que les arts de pesca són poc selectives i que la protecció, mentre no sigui més efectives, no serveix. No és efectiva la protecció, degut a el que apuntava antes en Biel, que és l'estrès que sofreixen a la pesca i que moltes vegades acaben morint, tot i que siguin alliberats. No?
Yeah. Bé, hi ha una cosa que jo no em sembla suficient, i és que parlant d'una situació molt greu, val? Hi ha molt pocs, molt poca diversitat, molt poca abundància, però parlant de seguir per pescant-los i de talles mínimes de captura, com el cas de Samosola, que, clar, hem implantat una talla mínima, però això és a prou? Vull dir, tenint en compte la situació, no valdria la pena fer una moratòria, o sigui, deixar de pescar-los tots? Vull dir, no és necessari menjar tauró, pescar tauró,
això
no?
Això seria...
Clar.
Seria l'ideal. Hem de partir d'una premissa, que és que, per normativa estatal, Espanya forma part del conveni de Barcelona. El conveni de Barcelona és un conveni internacional d'àmbit mediterrani que, en base a la informació científica, proposa que hi hagi d'haver una sèrie d'espècies protegides, en aquest cas, i Espanya adopta aquesta recomanació. Per tant, Espanya el que té és un decret on diu que hi ha tota una sèrie d'espècies protegides, i a la qual hi ha bastants de taurons i ratjades. Diria que, no sé si és la majoria, però gairebé un 50% de taurons i ratjades que tenim aquí a Balears estan protegits. Per tant, si se capturen, s'han de mullar. Yeah. En el millor estat possible. Llavors, hi ha el que estàvem comentant també en Agustí. Malament s'hagin d'alliberar, hi ha molts d'aquests individus que han patit un estrès que fa que morin al cap d'uns dies. Aquest és el problema. Mm-hmm. Que pot ser útil, el que també comentava en Agustí, que és, ja que les arts de pesca no són gaire selectives, sempre hi haurà un baicatge, una captura accidental d'aquestes espècies, malgrat estiguin protegides, anem al manco a intentar definir zones on s'agreguen. Per reproducció, per alimentació, per lo que sigui. I, en base en això, establir unes vedes temporals, especials, o una combinació de les dues coses. Aquesta seria una mesura. Mentre no tinguem arts de pesca molt selectius, i això avui en dia és gairebé impossible, seguirem matant taurons i ratjades. Què poden fer? El que deia, implementar vedes, fer reserves marines... implementar talles mínimes de captura, que en alguns casos han donat exemples de que ha estat una mesura de gestió bona. Hi ha exemples a Estats Units, a Austràlia, on això ha permès la recuperació d'espècies molt similars a la mussola, per exemple.
Yeah.
Aleshores, el que tu deies, la idea seria no matar taurons i ratjades? Sí, evidentment. Però mentre no siguem capaços tècnicament, logísticament, per els mètodes de pesca que tenim, d'assolir aquest objectiu, anem a posar en marxa tot l'altre.
Clar, està clar. Però bé, no ho han comentat, però les dues espècies més freqüents de l'estudi varen ser la safarrassa i el gató, que apareixen en 21 i 17 mostres, segons tinc aquí apuntat, respectivament de les 80 analitzades. I bé, això era d'esperar, però en tot cas, ni el gató ni la safarrassa deuen tenir... encara que siguin les espècies que estan millor, deuen tenir les poblacions que tindrien potser fa 50 anys, no?
Bé, una cosa que volia dir és que s'ha d'anar alerta també a pretendre que d'una determinada espècie tinguem la mateixa població
clar,
que hi havia fa 50
això
anys, perquè aquesta població ha d'estar, diríem, en concordància, amb equilibri amb la resta de poblacions, perquè pot passar que precisament una espècie s'estigui recuperant massa degut a la seva falta de depredadors. Llavors, aquesta espècie pot tenir un impacte molt gran i greu sobre les, per efecte cascada de la cadena tròfica sobre altres espècies, no? Llavors, jo crec que lo important és anar recuperant un equilibri a poc, que aquestes espècies puguin anar complint la seva funció dins diríem, tot l'ecosistema, i es veu que hi ha espècies que se troben en més abundància i, sobretot, segurament té que veure amb les seves capacitats de reproducció. I això, per exemple, fa madur explicar per què segurament d'aquestes espècies de gran taurons n'hi ha tan poc ja i és degut a la seva baixa capacitat de reproducció, no?
Llavors,
aquestes espècies que sí que són més abundants, deixant-les tranquil·les en poc temps, se recuperen molt aviat. En canvi, altres espècies que tenen una capacitat de reproducció baixíssima per recuperar d'una pesca mínima, hi ha gent que diu inclús que qualsevol pesca ja et sobrepesca, un poc per això, perquè la capacitat de recuperació és mínima degut a la seva baixa capacitat de reproducció. No?
Clar. Bé, en tot cas, és evident que el que deu Valtros ja que conèixer millor les poblacions que tenim, la seva biologia, on crien, on ens reprodueixen, perquè tot això ens ajudarà a protegir-les. Bé, des d'aquí, des del Nautilus, desitjam molta sort que pugueu detectar la presència de grans taurons en pròxims estudis, grans taurons a les nostres aigües, que recuperem els taurons i que nosaltres ho puguem explicar aquí. Mil gràcies, Agustí Torres, president de Xarmet, Biel Morell, director
moltes
científic
gràcies.
De Save the Met. Moltes gràcies
moltes
a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa. Fins una altra.
Fins gràcies. La pròxima.
El Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és... Joc net.
La Berenguera misteriosa
com una aranya
subtil la Berenguera
fila
la Berenguera fila.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Berenguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Medi Ambient i Ciència a IV3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Anem a parlar ara d'una investigació de l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, sobre l'impacte de dues algues invasores que prosperen en aigües de les illes i que, segons els resultats d'aquest estudi, frenen la recuperació de les praderies de Posidònia. I en aquest estudi també han analitzat si una major disponibilitat de CO2 podria beneficiar la planta i compensar bé altres factors d'estrès, com l'impacte de les invasores. Ara ens explicarà els resultats, els detalls de investigació, la investigadora principal de l'estudi, Iris Hendrix. Hola, Iris, bienvenida a la nueva temporada del Nautilus.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hablamos de las algas Caulerpa Cylindracea y Lophocladia tricocladus. Son dos algas que ya llevan muchos años en aguas de las islas, desde los años 90, pero no son las únicas. ¿Por qué habéis escogido estas dos?
Porque en este momento había una proliferación muy grande de estas algas. Tienes que tener en cuenta que estos estudios, cuando están publicados, ya llevan años en que estamos analizando los resultados, hemos hecho el experimento, etcétera. Pues en este momento no hay una proliferación tan grande, sobre todo de Lophocladia, pero yo creo que este estudio demuestra cosas en generales, ¿no? Las algas invasoras pueden influir la planta y su productividad.
Ajá. Bueno, dices que no hay mucha proliferación de Lophocladia, pero te voy a explicar, bueno, los últimos días que llevo buceando, además teniendo en cuenta que habéis presentado ya vuestro estudio, entonces me fijé más, ¿no? En los lugares que yo frecuento, que son los islotes del oeste de Ibiza, Esvedrá, Esvedranels, Espartá, hace unos años proliferaba caulerpa, es verdad, pero ahora mismo hay bastante poca, no la veo nunca asociada a la pradera, pero en cambio está lleno de Lophocladia. Vale, de hecho, ya digo que después de que publicáis este estudio en Science Direct, por cierto, me he estado fijando y he visto grandes matas y directamente sobre la pradera de Posidonia. No sé si vosotros también habéis detectado que el impacto de Lophocladia es mayor, que incide más en la pradera.
Pues estas algas invasoras tienen una dinámica de cuando llegan a un sitio, normalmente suele proliferar y luego hay una dinámica que puede desaparecer o establecerse, para cada especie es distinto. Este estudio no ha sido sobre la pradera en sí, pero sobre las semillas, las plántulas salen de las semillas. Pues es el estadio en que se establece la plantulita de la Posidonia. Pues no hemos mirado el efecto sobre plantas grandes adultos que forman praderas.
Ajá. ¿Y en las plántulas qué habéis detectado? ¿Qué ocurre?
Hemos detectado que, bueno, que teóricamente se esperaría que la acidificación de los océanos, que significa un aumento de dióxido de carbono tanto en la atmósfera que en el mar, que esto beneficia a estas plántulas porque significa que tiene más sustrato para hacer fotosíntesis. Pero no lo vemos reflejado, sobre todo cuando hay un efecto negativo como una alga invasora que cambia el microbioma en las rizomas de la plántula, que no puede aprovechar de esta subida de CO2 para crecer más.
¿Y las macroalgas frenan el desarrollo de las plántulas?
Sí, correcto, sí.
Vale. Sí. Y entonces que haya más CO2 no compensa.
No, exacto, sí.
Vale. ¿Nos podrías explicar un poco cómo se ha hecho esta investigación? ¿Qué método habéis usado?
Pues en esta investigación ha sido una colaboración entre grupos de IMEDEA. Ha sido un experimento largo porque primero hay que recoger las semillas de las playas, cultivarlas y nosotros hemos usado semillas de que ya habían crecido plántulas que ya estaban en el laboratorio germinados y hemos usado estas plántulas y lo hemos puesto en acuarios y les hemos puesto a tratamientos distintos de dióxido de carbono, burbujeando aire que estaba enriquecido con dióxido de carbono y aire que estaba a niveles normal. Y además hemos añadido a algunos acuarios, hemos añadido las algas invasoras y a otros no. Y esto se llama un diseño cruzado en que tenemos todos los tratamientos de tanto de control donde no hay enriquecimiento de dióxido de carbono ni algas invasoras, como también tratamientos con solo algas o solo dióxido de carbono. Y así hemos podido ver si había una sinergia entre los dos, entre el dióxido de carbono y las algas o no. Y hemos concluido que son sobre todo las algas invasoras que cambian el microbioma de las plántulas y que son un efecto que causan estrés en las plántulas y que crecen menos.
Ajá. ¿Cómo modifican las comunidades de microorganismos que están asociados a las plantas?
Pues no hemos mirado cómo lo hacen.
¿Pero lo reducen o cambian?
No, cambian la comunidad bacteriana. Vale. Asociado a las rizomas, que también afecta a su vez la capacidad de reutilizar nutrientes, de ciclo de diferentes nutrientes en el medio ambiente de la plántula.
Ajá. Bueno, cuando hablamos de este experimento de cómo afecta a la planta una mayor disponibilidad de CO2, hay que tener cuidado, ajá, porque dejarlo muy claro, ¿no? Sí. Porque el aumento del dióxido de carbono está ligado al incremento del calor en el océano, al incremento de la acidez.
Sí, claro.
Y sabemos que una temperatura constante de 28 grados implica un estrés importante para la posidonia, sí, que este verano lo hemos dicho mucho. Con lo cual hay que explicarlo bien, ¿no? Que esto puede tener beneficios, sí, pero... también tiene consecuencias.
Pues esto es una limitación de este estudio, que no hemos mirado lo que hace el aumento de temperatura, porque ya teniendo tantos tratamientos hay un número de acuarios que puedes mirar y hemos llegado a un límite. Pero hay estudios que miran el efecto de temperatura y la acidificación de los océanos en conjunto, y ahí también resulta que la temperatura es un factor bastante mala para la planta.
Claro, lo digo sobre todo porque, claro, vuestro estudio recoge ciertas variables, pero hay que tener en cuenta, hay que explicar bien a los oyentes que hay otras y que no vayan a pensar que el CO2 es bueno.
Sí.
O sea, un aumento del CO2, claro.
Sí, el aumento del CO2 significa que la planta tiene más sustrato para crecer, para fotosintetizar, pero como consecuencia de este dióxido de carbono también sube la temperatura, que es... mucho peor para la planta que el avantaje que le da este dióxido de carbono.
Claro, claro, hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente.
Y hay otra cosa que, bueno, no forma parte de vuestro estudio, pero quizá habría que considerar, y lo he pensado cuando te digo que he visto esta proliferación de Lofocladia sobre las praderas, que las praderas estén cubiertas de alga invasora podría afectar a su capacidad para realizar la fotosíntesis.
Claro, porque le tapa la luz, tendrá menos luz disponible.
Claro, es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no?, en estos temas. Sí, sí,
sí. Sí, experimentar en el laboratorio, siempre aislamos ciertos factores para poder destilar el efecto de estos factores, pero no puedes tener en cuenta todo lo que está pasando en la naturaleza.
Está claro. Bueno, y aparte de favorecer cualquier medida que ralentice el cambio climático y el calentamiento global, ¿qué podemos hacer para frenar la expansión de estas algas?
Yo creo que es importante monitorizarlos para detectar su llegada, porque están llegando algas invasoras y ver cómo se desarrollan.
Uh-huh. Pero su retirada directa sería viable...
Bueno, en el mar, el problema que tenemos también es la logística, el acceso al mar. Es muy difícil erradicar un alga en el mar. Por ejemplo, con la Caulerpa cilindracea, yo me acuerdo las medidas que hicieron al principio con la Caulerpa taxifolia, que, por ejemplo, cerraron ciertos calas donde había taxifolia para conseguir que, por ejemplo, los barcos que fondean no lo sacan con las anclas y lo llevan a otro sitio. Y así puedes parar un poco la dispersión de este invasor.
Claro.
En este caso era una medida bastante eficaz.
Ajá. Vale, bueno, pues ya sabemos que es eficaz, ya es algo. Y retirada en zonas, porque claro, yo entiendo que retirar Lofocladia en todos sitios, bueno, es inviable, claro. Pero pensar en sitios como reservas integrales o algo así, ¿se podría plantear?
El problema es que la alga llega por el agua, que una reserva integral no...
Claro, no es cerrada, claro.
No. Lo que podría causar es que hay algún herbívoro que come la alga, que está protegida, pero hay que encontrar el especie. Sí.
Bueno, las salpas parece que se comen la Caulerpa cilindracea. Ya es algo.
Las
salpas, pero también como, se han aprendido.
Sí, también como la posidonia.
Ya, bueno, claro. Pero bueno, lo han hecho siempre y no ha habido problema. Si ahora también se zampan la recién llegada, ya es algo.
Sí, bueno, sí.
Claro, si se acostumbran a comer la Caulerpa, ya es algo. Bueno, por decir algo positivo, ¿no? Bueno, pues Iris Hendrix, investigadora de l'IMEDEA, ho deixem aquí. Com sempre, mil gràcies per atendre el Nautilus.
De res, un placer.
Hasta otra.
els oceans de la nostra Terra morissin, seria la més formidable, però també la més definitiva de les catàstrofes en la història turmentada de l'home i dels altres animals que amb ell comparteixen aquest planeta. De l'obra El món submarí, Jacques Cousteau.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. Ivetres Ràdio és actualitat. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
I amb aquesta sintonia obrim, traïm el periscopi del Nautilus. Avui parlarem d'incendis. Un estiu més hem vist créixer l'ona d'incendis que bé, ha arrasat grans extensions de bosc i han confinat fins i tot o desallotjat a milers de persones a tot el país, a tota Europa, bé, en general. Una amenaça que s'estima a final de segle s'hagi triplicat, no, Dani?
Sí, correcte. Els grans focs del present ja ens posen els pèls de punta, ja no només afecten a l'entorn del Mediterrani, ho fan de manera molt més exagerada, molt més quantitativa, sinó que també s'enfilen més al nord, a Europa Central i Occidental. I tenim dades, fins al 12 d'agost a la Unió Europea havien cremat 550.000 hectàrees, que són dues vegades i mitja la superfície mitjana que es cremava habitualment els darrers 20 anys fins a aquella mateixa data de cada any.
Sí.
Llavors, és un increment molt significatiu.
Brutal, vamos.
Exacte, però és que a més, tot apunta a que anirà encara a més, a bastant més, perquè un estudi ho quantifica i estima que els incendis forestals podrien cremar fins un 192% més de superfície a tot el continent a finals del segle XX, d'aquest segle XXI. Això, si es mantenen les condicions actuals en temperatures cada cop més càlides, sequeres prolongades, fortes ratxes de vent que alimenten aquests incendis. En canvi, en un escenari en el qual les baixessin les emissions i els investigadors calculen que l'increment de superfície cremada pujaria bastant, molt, un 39%, però sobre la mitjana actual, tot i que augmenti, és una gran diferència de triplicar-la a que pugi un 40%, pràcticament.
Bé, i mos pots explicar com varen obtenir aquestes projeccions?
Sí, els investigadors van prendre com a referència les dades des de l'any 2000 fins al 2030, evidentment el que hi ha d'aquí fins al 2030 amb estimacions, amb previsions, i llavors les han comparat amb la mitjana anual projectada per al període entre l'any 2070 i el 2100, és a dir, comparen el que tenim o el que es preveu per aquests primers 30 anys del segle amb l'estimació del que passaria al els darrers 30 anys, les darreres 3 dècades. Els resultats que han obtingut apunten a un augment, com dèiem, de la superfície cremada de manera generalitzada, fins i tot en un escenari en el qual l'escalfament fos relativament baix, de només 1,8 graus. No? Com és lògic, una pujada més pronunciada, han estimat la de 3,6 graus, faria que els incendis fossin encara molt més freqüents, especialment al Mediterrani, però també amb molt bona part de l'Europa occidental i central i zones que fins ara no han experimentat molts incendis o molt devastadors. El risc es dispara especialment a regions de muntanya i aquí vindríem a dir en la part mediterrània, sobretot, per exemple, a llocs com els Pirineus, a Sierra Nevada, als Balcans i també a zones d'Itàlia i de Grècia. L'actualització de les mesures de prevenció, el que és la detecció també i l'extinció, serà clau, ho és ara, però serà sobretot el posar-les al dia. I, de fet, estimen que aquest factor milloraria, millorant-lo de manera continuada, podria fer que aquesta estimació que dèiem fos més reduïda. Podia reduir la superfície cremada en un 92% en un context d'escalfament baix, aquells 1,8 graus que dèiem abans, i en una situació d'escalfament superior de fins a 3,6 graus, la millora de les condicions de prevenció, detecció i extinció faria que rebaixessin un 72% les superfícies que poguessin cremar, que tampoc està gens malament.
Bé, jo crec que hem de recordar, perquè aquestes coses crec que sempre hi ha que dir-les, perquè no es digui que, en fi, que deim asanades, que l'escalfament global, el canvi climàtic, no provoca incendis, sinó que els fa més intensos.
Exacte.
És bo recordar-ho sempre, perquè la gent després pensa que deim que el canvi climàtic està provocant incendis, i no és exactament així. No?
No, jo ho estem veient amb incendis que, com dèiem, fan posar els pèls de punta una mica.
Sí, sí, sí.
Cada vegada més van tenir mitja Madrid confinada a l'estiu. Sí. A França també van tenir molts de problemes amb un incendi molt gros. Uh-huh. És un tema que bé, o sigui...
És greu.
L'hem d'afrontar. Sí, l'hem d'afrontar perquè serà greu o serà molt més greu.
Bé, i encara mos queden uns minuts i podem parlar d'un tema que mos ajudaria a evitar aquests incendis tan bèsties, no? Parlant d'energies renovables, que s'ha consolidat com un pilar fonamental a la lluita contra el canvi climàtic, clar, però també té la seva contrapartida i presenta dificultats per mantenir l'equilibri ambiental, les quals, bé, no sempre els hi dam l'atenció també que requereixen.
Això és el que s'ha constatat a Xina, on l'expansió de l'energia solar fotovoltaica porta un cost ocult. Allí s'ha desenvolupat moltíssim els darrers anys, i la pèrdua de diversitat d'ocells a les regions on les instal·lacions s'expandeixen amb major intensitat és molt clara en on hi ha aquestes instal·lacions, aquesta pèrdua de diversitat. La revista Science ha analitzat l'impacte d'aquest procés a més de 2.300 comtats xinesos entre els anys 2014 i el 2023, i conclou que s'ha donat una reducció mitjana del 2,1% en l'índex de biodiversitat aviària local d'aquestes regions. Pot semblar un percentatge baix, però no deixa de ser un peatge ecològic. No tot és, com es diu en castellà, no és oro todo lo que reluce. Hi ha una contrapartida, no? Hi ha una altra part de la moneda que és aquesta pèrdua.
Sí.
Les aus són, hem de dir que les aus són un dels indicadors ecològics més sensibles i precisos per poder monitorar la salut dels ecosistemes. Llavors, per això és important aquesta dada. Un 2% té molt de significat, ja que responen de manera ràpida les aus a les alteracions en la vegetació, la disponibilitat d'aliment, les zones d'implantació, etc. En aquest cas, no pot resultar innocu la transformació de milers de quilòmetres quadrats en plantes fotovoltaiques. Estem fent un canvi en el paisatge i en el terreny. Llavors, la transformació d'aquest paisatge, en aquest cas a la Xina, ha estat radical. Amb panells solars desapareixen moltes àrees de terrenys agrícoles, de pasturatge...
Bé, aquí a Espanya també es debat aquest està oberta.
Sí, 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 exacte. És, sí. És un debat, hi ha una contrapartida. En aquest cas el que succeeix és que s'ha quantificat i es veu que aquesta reducció de la varietat vegetal depèn en moltes espècies i en pot afectar. Segons aquest estudi, els efectes més marcats es van registrar a les regions més pròsperes i no a les que són més desèrtiques. O sigui, que afecta especialment a les parts més riques en biodiversitat. Afecta especialment espècies amb una distribució geogràfica més àmplia, més a més. O sigui, les aus que estan més esteses són les més afectades.
Hi ha que tenir un compte i, des de luego, bé, aquí també a Espanya, com dic, es debat està obert i hi ha que aprofitar les zones urbanes per posar més plaques solars i no destruir zones rústiques per posar-les. Vull dir, això seria, en fi, lo lògic.
És que per mi ser de lògica absoluta. O sigui...
Totalment. Bé, mos queden 3 minuts i tenies una notícia, sí. Un apunt, diguéssim.
És un estudi científic, però ens crida l'atenció, m'ha cridat l'atenció perquè parla de la música heavy. No sé si tu ets molt de la música heavy metal.
Bé, sí.
Sí?
Per què no?
Tens el teu punt, no? En algun moment, no? Va bé, doncs hi ha un estudi que ha anat a festivals de música heavy metal per estudiar i ha pogut comprovar que podria augmentar la tolerància al dolor del públic d'aquesta música, dels, de la gent que escolta aquesta música, tindria més tolerància al dolor. Ho han investigat en un festival i els assistents experimenten el mateix dolor que la resta de gent. No fa que pateixis menys dolor, però l'estudi demostra que són capaços de suportar-lo durant més temps. I ho han fet, a veure, o sigui, hem de dir que cada tipus de música es pot associar amb un grup d'emocions, sí, i el heavy metal és un gènere que es podria associar i amb emocions d'ira, d'enfadament, no? I que en aquest sentit és una emoció que podria ajudar a pacients amb dolor crònic, solen tenir dolor habitualment, sí, i a poder donar curs a aquestes emocions que sovint són reprimides i que generen malestar. Llavors, per tant, el heavy metal podria ajudar a canalitzar aquesta ira reprimida de qui l'escolta, i és una emoció que perceben les persones amb dolor crònic.
Bé, és interessant.
Això van anar a investigar en un festival, el Wacken Open Air d'Alemanya, l'any 2023, i de 122 assistents els van sometre a algunes proves. Una, per exemple, era saber el grau de tolerància del dolor. Van agafar els assistents i els van analitzar el temps que podien mantenir la mà i l'avantbraç submergits en aigua gelada mentre que els mesurava la freqüència cardíaca a través d'un electrocardiograma.
Bé, ara també ho podríem fer amb un concert de l'Oreja de Van Gogh, per
comparar.
Exemple. Clar, per comparar,
exacte,
perquè si no...
En aquest cas tenien un grup de control sense música, però bé, que el heavy metal, doncs, els heavies aguantaven molt més temps, tenien capacitat d'aguantar molt més temps amb el braç semicongelat.
Molt bé. Bé, ho deixarem aquí, si et pareix, fins a la pròxima setmana.
Sí.
Bé, acabam aquí, però mos acomiadarem amb una banda de metal, precisament mongol, és a dir, de Mongòlia, d'Ulaanbaatar en concret, que us encantarà, crec, si no la coneixeu, clar. Però abans mos ha acudit una altra idea per aquesta temporada, a veure què us sembla. Si fins ara mos heu fet arribar suggeriments, recomanacions a través del nostre mail, nautilus@ivetresradio.com, ara també us volem escoltar. És a dir, mos podeu enviar missatges de veu, que no siguin gaire llers, pot ser mig minut, minut, minut i mig, i mos podeu donar la vostra opinió sobre algun tema científic o mediambiental d'actualitat, o recomanar un llibre o un documental, o fer alguna proposta per a unes illes més sostenibles. Podeu enviar les notes de veu al WhatsApp 629-06-6164. Primer us presentau i després us expliqueu el que vulgueu explicar-nos. Ja anirem recordant el número de telèfon i el mail a les xarxes de l'Autilus, a Instagram i al Facebook. I ara sí, ho deixarem per avui. Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i Dani Manau i jo mateix al Pont de Comandament tornem el proper cap de setmana. I ja sabeu que podeu trobar tots els programes a IB3 a la carta. Avui mos acomiadam amb la cançó Mother Nature de la banda de metal folklòric mongol The Hue.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Trobat el cadàver d'un menor adolescent, probablement migrant, 6 milles.